Estamos detectando muchísimos de ellos que andan trucados y alcanzan velocidades propias de un turismo, prácticamente 100 km por hora.
La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet disposa d'una nova eina per detectar els patinets elèctrics que han estat manipulats i que poden superar els 25 km per hora, el límit per circular fixat per la Direcció General de Trànsit. Es tracta del cinemòmetre. Aquest aparell registra la velocitat màxima a la que pot arribar un d'aquests vehicles de mobilitat personal. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest nou aparell que ha incorporat la policia local per mesurar, com dèiem, la velocitat dels patinets elèctrics. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Durant aquest 2026 s'iniciaran alguns dels grans projectes que marcaran el futur de la ciutat, com són el pla de regeneració del Samuntà i el soterrament de la Gran Via. Així ho ha remarcat l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, durant l'entrevista que ha ofert als mitjans de comunicació municipals.
Els tècnics també ens han de donar resposta a la viabilitat, evidentment, tècnica, no? Quin cost té això, explicar-ho i a partir d'aquí, doncs sí, fer el projecte executiu, treure la licitació, és a dir, no és ràpid, però hem començat, que jo crec que és el més important.
Fomentar l'alimentació saludable i prevenir l'obesitat infantil és l'objectiu del taller de nutrició i d'higiene bucodental que s'ha impartit a l'Escola Utmar de Pubilla Casas, una activitat que s'emmarca dins el programa de prevenció i abordatge de l'obesitat infantil a Catalunya que impulsa el Departament de Salut. I en esports ens centrarem en el Club Tenis Taula l'Hospitalet, que ha finalitzat la primera volta de la Superdivisió Masculina en posicions de permanència. El cos tècnic es troba molt satisfet amb el treball i la progressió dels seus jugadors.
La situació actual no és dolenta, però tampoc és definitiva, vull dir, encara estem en risc, és la realitat. Llavors, el tema és seguir treballant, intentar fer cada partit el millor possible, però sí que és veritat, i no ens podem enganyar, que el partit de l'escala és molt clau, perquè si els podem guanyar, jo penso que tindrem molt bé.
Des de fa aproximadament un mes, la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet disposa d'una nova eina per mesurar la velocitat dels patinets elèctrics i així detectar fàcilment els que estan manipulats i poden superar els 25 km per hora. L'aparell, anomenat cinemòmetre, es fa servir en controls rutinaris a peu de carrer.
Amb l'objectiu de detectar els patinets elèctrics que circulen a velocitats no permeses, la Guàrdia Urbana disposa d'una nova eina que permet mesurar la velocitat màxima a la que pot arribar un d'aquests vehicles de mobilitat personal. El cinemòmetre, amb un import de 8.500 euros, es fa servir en els controls rutinaris que la policia local fa a peu de carrer, amb l'objectiu de prevenir accidents i garantir un ús responsable d'aquests vehicles.
Según normativa, los vehículos de movilidad personal no pueden superar los 25 km por hora, y estamos detectando muchísimos de ellos que andan trucados y alcanzan velocidades propias de un turismo, prácticamente 100 km por hora. El mecanismo es muy sencillo, es un rodillo que va conectado a una tablet, ponemos la rueda tractora sobre el rodillo este, damos velocidad máxima al patinete durante un minuto y el aparato nos da la velocidad máxima que ha alcanzado.
Quan el registre de velocitat és superior als 25 km per hora, la Guàrdia Urbana procedeix a requisar el patinet i sancionar el conductor. Les multes poden arribar als 500 euros.
Se trata de un vehículo fuera de norma, lo denunciamos por llevar un vehículo sin tener autorización administrativa, lo ingresamos, se advierte al conductor que lo puede recuperar y evidentemente ya si se le vuelve a pillar la sanción es mayor.
Des del mes de juny del 2020 fins al 31 de desembre del 2025, la Guàrdia Urbana ha imposat més de 8.100 sancions a conductors de patinets i l'any passat va incautar 340 de manipulats.
El cinemòmetre s'ha presentat la mateixa setmana que ha entrat en vigor l'obligatorietat de dotar d'assegurança de responsabilitat civil als patinets elèctrics que pesin més de 25 quilos i superin els 14 km per hora, segons la normativa aprovada per la DGT. Els patinets més lleugers continuaran sense obligació d'assegurança fins que es reguli definitivament el Registre Estatal de Vehicles de Mobilitat Personal. Els usuaris habituals d'aquests vehicles tenen opinions diverses sobre la implantació de la nova normativa. La majoria, tot i que ser conscients de aquesta obligació de l'assegurança al vehicle encara no ho han fet, però veuen amb bons ulls el fet d'estar protegits davant de possibles accidents.
Yo he escuchado en las noticias de sobre el seguro que hay que sacarlo y claro está, es muy bueno porque es un seguro que... Pero la verdad no sé qué cubre.
Tengo conocimiento y me voy a poner el seguro porque también soy repartidor, entonces necesito tener el seguro, claro. No, no hago bien porque las bicis no tienen la misma obligación y las bicis también si usan las calles.
Ya desde que ha empezado el año ya llevo la hojita en la cartera por si acaso me paran o algo, ya tengo el seguro, más tranquilo. Porque si, por ejemplo, si atropellas a alguien o algo, pues ya te sacan una foto de eso y ya le pagas. O sea, si es mi culpa, pues le pago. Si es la culpa de él, pues ya tener algo, un comprobante.
Me parece muy bien, la verdad, porque esto ya es como andas más seguro. Sí que lo había escuchado, pero no lo había tomado como que mucho en cuenta. Pero ahora como que está mucho más restringido, ¿no? Esto.
Durant aquest 2026 s'iniciaran alguns dels grans projectes que marcaran el futur de la ciutat, com són el pla de regeneració del Samuntà i el soterrament de la Gran Via. Així ho ha manifestat l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, durant l'entrevista que ha ofert als mitjans de comunicació municipals, on també ha parlat de qüestions relatives a l'habitatge i a la seguretat, entre d'altres.
Per l'alcalde David Quirós, el 2026 serà l'any en què algunes de les transformacions que ha projectat el govern municipal a la ciutat es començaran a fer més visibles. Una d'elles és el pla de regeneració del Samuntà. Durant aquest primer trimestre estarà llest el full de ruta pels pròxims 10 anys. Les primeres accions que es duran a terme seran la remodelació de l'Avinguda de Catalunya, la de l'entorn del metro de Pubilla-Cases i la cornisa verda de la Torrassa.
Ara està en un moment de pensament, no?, de què està passant allà i què pot passar i què volem que passi. No? En el moment que tinguem tot això, evidentment també hi ha una voluntat d'explicar i de compartir amb els veïns i els tècnics també ens han de donar resposta a la viabilitat, evidentment tècnica. No? Quin cost té això? Explicar-ho i a partir d'aquí doncs, sí, fer el projecte executiu, treure la licitació, és a dir, no és ràpid però hem començat, que jo crec que és el més important.
Pel que fa al soterrament de la Gran Via, s'està fent la reparcel·lació de tota la zona. Després es licitarà el projecte i podria iniciar-se a finals del 2026 o principis del 2027. En l'àmbit de la seguretat, l'alcalde ha recordat que s'hi està treballant amb operatius com el Bridal, Campai o el Nautilus, que ha permès tancar gairebé una seixantena de locals. A més, s'està treballant perquè la ciutat tingui més càmeres de videovigilància i la futura comissaria conjunta amb Policia Nacional avança.
Ara està en la fase molt interna de l'elaboració dels plecs, en l'àmbit de la contractació, perquè estigui tot, evidentment, correcte i dintre de la legalitat. I jo espero que en les properes setmanes aquest concurs pugui veure la llum i també puguem anunciar allà formalment, perquè hi ha molta curiositat on s'instal·larà o on hem proposat que s'instal·li aquesta comissaria.
I pel que fa als projectes sanitaris, s'avança en el futur hospital clínic que tindrà un pla urbanístic que permetrà repensar la zona de Can Rigal i en un mapa sanitari que es presentarà en els pròxims mesos.
Per tal que els nostres veïns i les veïnes, la gent d'Hospi, estiguem atesos de forma integral a la ciutat, tant l'atenció primària com l'atenció hospitalària, com amb els especialistes, com a la salut mental, i a partir d'aquí doncs veure com comencem, no?, i quins són els plaços per començar a desenvolupar aquesta estratègia.
Un dels àmbits estratègics per l'alcalde també és l'habitatge. El pla local, centrat en la rehabilitació i l'ampliació del parc d'habitatge públic, hi destinarà 28 milions d'euros fins al 2031.
L'evolució en l'atenció a les dones que ha patit violència masclista des de les primeres cases d'acollida fins al CIE ha protagonitzat la xerrada de la historiadora hospitalenca Lluïsa Carmona. Va formar part de l'equip de la primera casa d'acollida per a dones maltractades de Catalunya i ara repassa com aquests equipaments han acabat suposant una eina de transformació social.
L'atenció a les dones que han patit violència masclista des de les primeres cases d'acollida fins al CIE ha protagonitzat la xerrada de la historiadora hospitalenca Lluïsa Carmona. Va formar part de l'equip de la primera casa d'acollida per dones maltractades de Catalunya i ara repassa com aquests equipaments han acabat suposant una eina de transformació social.
Això sempre ha estat el resultat de la lluita del moviment de les dones, del moviment feminista principalment i a poc de les institucions, però a base de molta feina. I aquests instruments tenen una funció que és atendre a les dones i els seus fills i filles, com és el cas del CIES o del CAIT, però també la funció de transformar la societat perquè aquesta problemàtica desaparegui. I això encara no ho hem aconseguit.
Un dels protagonistes de la trobada ha estat el CIE de l'Hospitalet, un servei que els ponents consideren essencial per erradicar la violència masclista.
Havíem de tenir, diguéssim, els serveis que la llei determina, no? Tenir el CAIT, per suposat, però també els serveis d'intervenció especialitzada, que com el nom diu, són equips que estan gestionats doncs, per dones especialitzades per atendre les dones i els fills i les filles, però també per intervenir en el territori, en la xarxa, per transformar.
De com des de les lluites veïnals i de les dones que es mobilitzaven i s'organitzaven, doncs avui dia podem parlar no, de serveis estructurats dintre de les institucions, però que segueix sent molt important aquesta organització per part del moviment feminista.
Tot i la reivindicació de la lluita feminista, l'acte també ha servit per posar l'alerta sobre els discursos reaccionaris.
Els serveis que van posar en marxa, igual que la pròpia llei catalana, que és una bona llei, doncs potser no va contemplar del tot la reacció que evidentment està havent. I hi ha una reacció perquè són recursos eficaços per transformar, no només per atendre. I crec que caldria, no, poder fer alguna cosa respecte a la vigilància d'aquests serveis i d'aquests recursos i sobretot la vigilància d'aquests objectius que tenen aquesta funció d'erradicar les violències, que és el que diu la llei catalana.
Carmona també ha assenyalat que l'eliminació de la violència contra les dones només serà possible amb més drets.
La setmana que ve arrenca la temporada de Grans Salons al recinte de Fira Gran Via amb l'arribada un any més de l'ICE, el Gran Saló del Món Audiovisual. I per saber com afronta el sector hoteler aquesta temporada de fires i congressos, avui ens acompanya aquí a l'informatiu la Sílvia Esquirol, que és directora comercial del Renaixents Barcelona Fira Hotel. Bona tarda, gràcies per ser aquí nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Com comentava, comença aquesta, arrenca aquesta temporada de fires i salons a Fira Gran Via per a proximitat, en aquest cas, del vostre hotel. Com es presenta aquesta temporada de fires i salons?
Doncs la veritat és que les perspectives són molt bones. Tenim una previsió inclús millor que l'edició passada, de l'any anterior. Es preveu una forta ocupació i, de fet, l'activitat de Fira Gran Via és molt dinàmica i hi ha molts més congressos, hi ha moltes més fires i més esdeveniments. I això, doncs, es fa que Fira Gran Via doncs, es mantingui com un gran motor de la demanda hotelera i com reclama aquí a la ciutat.
Parlaves d'aquests salons, hi ha dos grans salons estrella, per dir-ho d'alguna manera, sí, a Fira Gran Via, com és l'ICE, que arrenca la setmana que ve, i després ja al mes de març també tenim el Mobile World Congress, que també arriba una gran quantitat de visitants. Són els salons que ho generen, en aquest cas, més ocupació a l'hotel?
Sí, són dos salons que podem dir que són claus en el calendari firal, ja no només perquè tenen un impacte molt fort a nivell d'ocupació a tota la plaça hotelera, sinó que també doncs, pel nivell dels congressistes que venen, pel perfil que tenen aquests congressistes, que són molt professionals, són molt internacionals, i bé, doncs això és un perfil que busca molt la proximitat, el fet de valora molt el fet de que els hotels estiguin a la vora del recinte firal, perquè ells es reuneixen a la fira, però després quan acaben doncs hi ha moltes reunions que segueixen i continuen en els hotels, no? Llavors busquen i valoren doncs, que aquests hotels doncs, tinguin doncs, sales de reunions o, com és el nostre cas, o ofertes gastronòmiques doncs, que siguin excel·lents doncs, perquè també estiguin al nivell del que són aquests congressos.
Com us reforceu davant d'aquesta demanda, que també creix en aquests dies a salons, des de l'hotel? Com reforceu tot el servei i tot el que, en aquest cas, per la presència de més visitants i més ocupació a l'hotel?
Doncs nosaltres, la veritat és que l'equip està molt preparat, és com el nostre pa de cada dia, no? Per dir-ho d'alguna manera. L'equip està molt preparat amb això i aquests pics d'activitat doncs, és gestionada com gairebé com una rutina. No? Llavors, doncs, l'important és fer una bona planificació prèvia, reforçar els equips i després doncs, poder doncs, enfocar totes les accions de cara a un client final, no? Que és el nostre client, doncs, perquè tingui una excel·lent experiència en el nostre hotel, en aquest cas.
Que és un engranatge que funciona sempre, doncs, no? Com comentaves, és el dia a dia de l'hotel, llavors
correcte.
Es reforça en aquest sentit.
Correcte.
Una altra pregunta que et volia fer, l'ampliació de Fira Gran Via, que avança el ritme previst, segons les previsions, el nou pavelló que s'està fent estarà en funcionament el 2027. Què suposa per vosaltres, pel sector hoteler, aquesta ampliació de la Gran Via i la possibilitat que vinguin més salons dels que venen avui en dia?
Doncs la veritat és que el sector hoteler, el fet de que Fira Gran Via faci aquesta ampliació, es valora molt positivament en el sector perquè ens permetrà doncs, poder donar cabuda i poder agafar congressos i esdeveniments que es feien a nivell nacional o sobretot internacional, i això doncs, ens aportarà doncs, un més benefici i el teixit econòmic i empresarial de la zona doncs, es beneficiarà molt. No només la zona, sinó que també, per descomptat, doncs, Barcelona i tota l'àrea metropolitana.
Uh-huh. El govern ha pactat, en aquest cas amb Esquerra i els comuns, a augmentar el que és la taxa turística, que es preveu que si tot va bé i tomba sobre els terminis seria posada en vigor, entraria en vigor per Setmana Santa. Aquí a l'Hospitalet també han dit que s'incrementarà aquesta taxa turística, intentaran que sigui doncs, la màxima possible. Des del sector hoteler, com influencia en aquest cas l'aplicació d'aquesta taxa?
El tema de la taxa turística des del sector hoteler nosaltres ens preocupa una mica perquè clar, al final és en termes doncs, de pujar doncs, el tema de fiscalitat, no? Uh-huh. I és una cosa molt general en tot el territori. Llavors hi ha la por doncs, de que el fet de tenir unes taxes molt més elevades ens posicioni com un dels destins més cars a nivell de fiscalitat i, per tant, això potser doncs, ens pugui restar competitivitat respecte a altres destins doncs, que aquesta taxa doncs, o no existeix o és molt menor.
Ja per acabat, volia preguntar, en aquest cas l'Ajuntament ha dit que no considera cap llicència hotelera en aquest 2026, però fa com a excepció dues zones, una on esteu ubicats vosaltres, que és la zona de Fira, i l'altra Biopol Gran Via. En aquest sentit, la futura presència de més hotels en aquesta zona en concret, com ho veieu, és positiu pel sector o com,
sí,
com ho veureu?
Nosaltres veiem que la competència ben gestionada sempre és positiva. Uh-huh. Al final, doncs, el fet doncs, que hi hagi aquesta ampliació de la fira i que, per tant, com he dit abans, no, doncs, aportarà doncs, més congressos, més esdeveniments, doncs, al final has de donar, va tot lligat, has de donar, hi haurà més demanda, per tant, hi han d'haver més places hoteleres per poder donar un servei, uh-huh. D'acord? Això doncs, es veu molt positiu i ens permetrà posicionar-nos doncs, ja com un referent doncs, a nivell estatal, europeu i internacional en el turisme de negocis i convencions. Mm-hmm. Sí, sí.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Sílvia Esquirol, directora comercial de l'Hotel Renaixents Barcelona Hotel Fira, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Que vagi molt bé aquesta nova temporada que arrenca ja la setmana vinent amb el Saló de l'ICE i ens seguirem parlant tot plegat una altra ocasió. Que vagi molt bé.
Igualment.
Gràcies.
Gràcies.
I parlem ara d'altres qüestions i parlem de l'obesitat infantil i com combatre-la, perquè amb aquest objectiu l'Escola UTMAR de Can Serra ha organitzat avui un taller de nutrició i d'higiene bucodental. L'activitat s'emmarca dins el programa de prevenció i abordatge de l'obesitat infantil a Catalunya que impulsa el Departament de Salut.
Fomentar l'alimentació saludable i prevenir l'obesitat infantil. Aquest és l'objectiu del taller de nutrició i higiene bucodental que es va organitzar a l'Escola UTMAR de Pubilla Casas. Com fer un bon esmorzar i quins són els aliments més saludables, reduir els sucres i com prevenir la càries són alguns dels consells que es van donar en aquesta xerrada. L'obesitat infantil s'ha convertit en un problema de salut pública que preocupa les autoritats sanitàries. Per això s'han posat en marxa iniciatives com aquesta per donar consells sobre l'alimentació saludable i els hàbits per combatre aquest problema.
Sempre s'ha de treballar perquè, a més, la incidència de sobrepès ha anat augmentant i més, per exemple, a la nostra zona. Per això és el treball també dels ambulatoris, treballar aquesta temàtica. També fem molt d'èmfasi amb l'activitat física, fomentar l'exercici, també la qualitat de la som, dormir bé i potser també reduir el temps que passem a les pantalles.
La dieta de nens i adolescents es caracteritza per ser desequilibrada. Hi ha un gran consum de dolços, sucres i greixos. Per això és important animar els infants a canviar els seus hàbits i consumir més fruites, hortalisses i llet, per garantir que tinguin els esmorzars més nutritius.
Que vinguin agents externs i que els nanos vegin la necessitat d'una bona alimentació, una bona neteja bucal, doncs això és essencial per ells. Al final, el que parlàvem, no, la xerrada, el fer hàbits, i que a poc doncs, vagin canviant una miqueta les tendències i que cada vegada doncs, portin doncs, esmorzars més saludables, hi hagi una neteja correcta doncs, després de dinar, d'esmorzar, llavors jo crec que és molt necessari.
Normalment porto entrepans amb carn, educat, molt educat, fruits secs.
Porto per esmorzar és entrepà i el que m'ha agradat de la xerrada ha sigut lo del raspall de dents i lo de l'alimentació saludable.
A vegades podria portar fruita, però no porto fruita alguns dies. El que m'ha agradat de la xerrada ha sigut això de com rentar-ne les dents perquè no ho sabia.
Amb activitats com aquesta, es lluita per reduir la prevalença de l'obesitat infantil i millorar els hàbits alimentaris dels infants i el seu benestar.
L'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet organitza el pròxim dilluns 2 de febrer una campanya de donacions. Serà a l'Auditori Barrades i les donacions es podran fer des de les 4 de la tarda i fins a les 8 del vespre. Recordem que les condicions bàsiques per poder donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en cas de ser dona, no estar embarassada. El raper hospitalenc Morat és un dels caps de cartell del concert Manifest Internacional per Palestina que es farà aquest vespre al Palau Sant Jordi. L'objectiu és donar veu a la causa palestina i recaptar fons per la reconstrucció de Gaza i Cisjordània. Al concert hi participaran més d'una trentena d'artistes nacionals com Ocas Grasses, Muixca, Amaya i Bad Gyal. També destaca la presència de grups del panorama internacional i sobretot de veus palestines amb projecció a nivell global. El Club Tenis Taula L'Hospitalet ha finalitzat la primera volta de la Superdivisió Masculina en posicions de permanència, una gran fita en la temporada del debut de la màxima categoria espanyola.
Les sensacions del Club Tenis Taula L'Hospitalet són positives i els jugadors encaren la segona volta amb optimisme i confiança. L'equip travessa un bon moment, tant de joc com de resultats. En les tres últimes jornades, l'equip ha aconseguit una victòria de prestigi a la pista de l'Alacant, un empat a casa davant de l'Alzira i un triomf a domicili contra el Burgos. El cos tècnic es troba molt satisfet amb el treball i la progressió dels seus jugadors.
Nosaltres treballem cada setmana de la millor manera possible perquè els jugadors vagin pujant al seu nivell i cada vegada estar més preparats i poder guanyar més partits. La situació actual no és dolenta, però tampoc és definitiva, vull dir, encara estem en risc, és la realitat. Llavors el tema és seguir treballant, intentar fer cada partit el millor possible, però sí que és veritat, i no ens podem enganyar, que el partit de l'escala és molt clau, perquè si els podem guanyar jo penso que tindrem molt bé.
Els pròxims compromisos seran clau per certificar la permanència. La setmana vinent el Club Tenis Taula L'Hospitalet visitarà la pista del Borges i posteriorment rebrà l'escala, conjunt que actualment marca la zona de descens en un duel directe que pot ser determinant.
L'escala, Atlético San Sebastián i Alzira, però Atlético San Sebastián i Alzira tenen jugadors molt forts que en un moment donat, si els posen, guanyaran partits. L'escala té algun, però a nivell econòmic tampoc estan tan bé i pensem, o per lo que ens ha arribat, és que no vindran jugadors molt forts cada setmana. Per això ho tindran una mica més complicat, pensem.
Aconseguir la permanència en el debut a la Superdivisió Masculina seria un èxit majúscul per a l'Hospi i un pas endavant important en el creixement del club dins del tenis taula espanyol.
Hi ha una informació esportiva, ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet disposa d'una nova eina per detectar els patinets elèctrics que han estat manipulats i poden superar els 25 km per hora, el límit per circular fixat per la Direcció General de Trànsit. Es tracta del cinemòmetre. Aquest aparell registra la velocitat màxima a la que pot arribar un d'aquests vehicles de mobilitat personal. Durant aquest 2026 s'iniciaran alguns dels grans projectes que marcaran el futur de la ciutat, com són el Pla de Regeneració del Samuntà i el soterrament de la Gran Via. Així ho ha remarcat l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, durant l'entrevista que ha ofert als mitjans de comunicació municipals. Fomentar l'alimentació saludable i prevenir l'obesitat infantil és l'objectiu del taller de nutrició i d'higiene bucodental que s'ha impartit a l'escola Utmar de Pubilla Casas, una activitat que s'emmarca dins el programa de prevenció i abordatge de l'obesitat infantil a Catalunya que impulsa el Departament de Salut. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.